Bon dia, com esteu?
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Són les 8 del matí d'avui, que és dijous 19 de gener del 2023. Ens hem llevat amb temperatures sota zero a l'interior de la comarca i una bona part de la façana litoral. Si deixeu el cotxe al carrer, l'haureu trobat ben gelat. I si encara no heu sortit de casa i heu d'agafar el cotxe, us recomano que sortiu uns minuts abans per poder descongelar els vidres. Per cert, que no és gens recomanable posar la calefacció del vehicle al màxim. Val més activar-la amb una temperatura moderada per evitar que el vidre s'esmicoli. Per cert, en tot cas, aquest és el temps que tindrem avui, tot i que farà sol, i preparem-nos ara per un episodi de tramuntana forta i freda que ens afectarà durant uns quants dies. Ara mateix tenim un grau a Palafrugell, dos negatius a la Bisbal o 0 graus a Sant Feliu de Guíxols. En aquest informatiu conjunt que fem Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital, en emissió amb Ràdio Bisbal, parlarem del desacord que hi ha entre la Generalitat i els ajuntaments de la zona per qui ha de pagar el tancament de l'abocador de Solius a Santa Cristina d'Aro. Parlarem de tres notícies que fan referència a temes judicials. Per una banda, que el Tribunal Superior de Justícia ha rebaixat la condemna a un home que va violar una amiga tornant de festa a Sant Feliu de Guíxols, i ho fa en aplicació de la llei del només si és sí. Parlarem també de l'expulsió de l'estat d'un presumpte lladre reincident a Palafrugell, que havien detingut per robar en més de 40 robatoris, i de la condemna a una comptable de Begur per quedar-se més de 250.000 euros d'una empresa. I en cultura, doncs, parlarem del nou cicle Bisbal Sound, que oferirà 5 concerts al Teatre Mundial de la Bisbal, i també de la festivitat de Sant Sebastià, que comença aquest cap de setmana. I avui coneixerem una obra de teatre documental. Teatre documental, atenció, que voldrem explicar ben bé què és això del teatre documental. Una obra de teatre documental que arriba al Teatre Mundial de la Bisbal aquest dissabte. Parlarem amb l'artista, l'autora d'aquesta obra de teatre, la Gisela Saló. I com cada dijous acabarem el supermatí explicant quines són les estrenes d'aquest cap de setmana a les cartelleres i també a les plataformes en cinema i sèries. Les 8 i pràcticament 3 minuts. I tal com apunta el dia d'avui i els propers dies, doncs toca començar aquest repàs dels titulars amb la previsió del temps. Marc Vilà, bon dia.
Bon dia.
Avui també cal sortir ben abrigats de casa per sortir al carrer. Quins són els detalls del temps d'avui?
Continuem amb la previsió de ple hivern i les gelades arriben ben bé fins a la façana litoral de la comarca. I és que entre avui i demà tindrem les temperatures més fredes de l'episodi polar que estem vivint. El dia es desperta amb cel serè i això ha fet baixar els termòmetres de nit amb temperatures mínimes per sota zero a tota la comarca, sense excepció, fins a la mateixa línia de la costa. La tramuntana podrà bufar entre fluixa i moderada i això farà augmentar la sensació de fred que serà causada. La temperatura màxima no pujarà més dels 8 graus i durant la tarda la situació serà de molta inestabilitat i ens farà estar atents a possibles ruixats inconexos que es podran donar fins ben bé a la matinada de demà divendres i podran portar algun fenomen de calabruix o neu rodona associat. I a partir de demà tindrem un episodi de 3 i 4 dies de tramuntana molt freda i forta, i així com també continuarem amb la dinàmica de ple hivern i de temperatures gèlides.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Vinga, moment de saludar els periodistes que ens acompanyaran durant aquest matí. Maria Alzina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ferran Castelló, bon dia.
Bon dia.
Paula Brines, bon dia.
Hola, bon dia.
Eugènia Güell, bon dia.
Hola, bon dia.
I Mariona Fernández, bon dia.
Hola, bon dia.
Comencem parlant de Solius, perquè hi ha desacord entre la Generalitat i els ajuntaments per qui ha de pagar el tancament d'aquest abocador.
La trobada convocada d'urgència s'ha celebrat a l'Ajuntament de Llagostera, municipi que ostenta la presidència de la Mancomunitat. De la reunió, allò que n'ha quedat clar és que els costos de clausura de l'abocador, als quals s'hi suma la hipoteca de fer-ne el manteniment durant 30 anys, es convertiran en un autèntic cavall de batalla entre l'Agència de Residus de Catalunya i els ajuntaments.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya rebaixa 4 anys i mig de presó la pena al jove que va violar una amiga tornant de festa a Sant Feliu de Guíxols.
L'audiència li havien posat 9 anys i mig, però el tribunal aplica la llei del sí és sí i també l'absol d'un altre delicte.
I detenen un lladre reincident a Palafrugell i la Policia Nacional l'expulsa de l'estat.
Se l'acusa de més de 40 robatoris al municipi. La policia el va identificar a principis del mes de desembre i el qualifica de delinqüent habitual. De la seva banda, la Policia Nacional n'ha tramitat l'expulsió d'Espanya perquè es trobava en situació administrativa irregular.
Han condemnat una comptable per quedar-se més de 250.000 euros d'una empresa de Begur.
257.773 euros, per ser exactes. Aquesta va ser la quantitat que va admetre haver-se embutxacat durant la seva exerció de responsable del Departament de Comptabilitat entre el 2012 i el 2016. Després de ser jutjada ahir per l'Audiència de Girona, la culpable s'enfronta a 2 anys de presó per delicte continuat d'apropiació i haurà de pagar una multa de 1.080 euros.
És allò que diuen, sabeu, a la competència de RAC1, hi ha una expressió que diu el premio OTB del dia, doncs segurament és per aquesta dona a qui ara han condemnat. La flota d'arrossegament de la Costa Brava comença la veda de 2 mesos.
Un total de 65 embarcacions no sortiran a passejar. A més, el govern espanyol anuncia que mantindrà durant el 2023 el sistema d'ajudes aplicat l'any passat per compensar la flota pesquera la reducció dels dies de pesca que es van acordar al Consell de Ministres de la Unió Europea.
Estudien la influència dels taps de suro en l'evolució del vi.
L'objectiu principal d'aquest nou estudi ha estat validar el mètode d'anàlisi i adquirir coneixements sobre el procés d'elaboració dels taps de suro i també la seva influència en la permeabilitat a l'oxigen.
I encara en tot aquest àmbit, l'Escola d'Hoteleria i Turisme de l'Institut del Baix Empordà ha organitzat la primera edició de les jornades gastronòmiques.
Els estudiants de l'Escola d'Hoteleria i Turisme de l'Institut Baix Empordà van rebre formacions de xefs i altres experts reconeguts en el sector gastronòmic. També van visitar espais com el Toni Izquierdo Gourmet, el Bar Muntanya de l'entitat Trampolí i el Museu del Suro.
Ara no m'esperava trobar aquí el Bar Muntanya de la Bisbal en aquesta notícia, però us recomano que hi aneu a esmorzar. Esmorzar, si esmorza molt bé el Bar Muntanya de la Bisbal. Les 8 i 7 minuts, marxem cap a la Bisbal. Ens quedem a la Bisbal, de fet. El nou cicle Bisbal Sound, Bisbal Sound, oferirà 5 concerts al Teatre Mundial de la Bisbal.
Chano Domínguez, Roger Mas, Olvido Lanza i Joan Guachi, Ignasi Terraza Trio i Pepa Niebla, i també Magalí Sare i Manel Fortià són alguns dels noms de la primera edició.
Sant Feliu de Guíxols es prepara per celebrar la festa de Sant Sebastià aquest dissabte.
Per celebrar aquesta jornada, la colla de gegants del municipi proposa diverses activitats per grans i petits. Per avançar-nos alguns detalls de l'edició d'enguany, ens ha visitat al supermatí el president de la colla gegantera de Sant Feliu de Guíxols, Jordi Casademont.
Les 8 i 8 minuts, més enllà del Baix Empordà, estan passant coses. Per exemple, que estem a poca estona que comenci la cimera hispano-francesa que es farà a Barcelona aquest matí entre Pedro Sánchez i Emmanuel Macron al MNAC, al Museu Nacional d'Art de Catalunya, en què hi haurà el president de la Generalitat, Pere Aragonès, però només com a anfitrió, i només rebrà doncs, a Pedro Sánchez i Emmanuel Macron juntament amb Ada Colau, però no participarà en si de les converses de la trobada. Avui, l'independentisme posa a prova la seva unitat i la seva capacitat mobilitzadora en una protesta en què pretén demostrar que el procés no s'ha acabat ni que tampoc no ho demostra aquesta cimera. Per tant, aquesta cita marcarà sens dubte el transcurs de la cimera bilateral. Ho anirem seguint al llarg del matí. L'ocasió s'ha vist com una oportunitat a partits i entitats per demostrar els anhels independentistes que continuen vius, i avui a les 4 columnes de Puig i Cadafalch hi haurà l'ANC, Òmnium, el Consell de la República, una 30ena d'entitats més i el suport d'Esquerra, Junts i la CUP. Veurem també com està la unitat entre els partits per la polèmica pel fet que Esquerra participi a la manifestació i a la vegada Pere Aragonès sigui dins d'aquesta cimera, i en tot cas veurem si les persones que participen en aquesta manifestació xiulen els representants d'Esquerra, per exemple, doncs hi haurà el president del partit, Pere Aragonès. Mentrestant, l'advocacia de l'Estat s'assuma a la Fiscalia i vol que Pablo Llarena reclami Puigdemont també per desordres públics. L'advocacia ha recorregut la interlocutòria dictada la setmana passada pel magistral del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, i li demana, com ja ha demanat la Fiscalia, que també persegueixi l'expresident de la Generalitat per aquest delicte de desordres públics agreujats. Fonts judicials ja avancen que el magistrat, que Pablo Llarena, no té la intenció d'acceptar aquesta petició, i per tant, si es fa cas que així ha de ser, doncs, si finalment es fa cas d'aquesta interlocutòria de Pablo Llarena i en el cas que Bèlgica decideixi extradir Carles Puigdemont, només seria per malversació i per desobediència i no per aquest delicte, aquest nou delicte de desordres públics agreujats. Hi ha alerta per un brot de tinya, nois que es tallen els cabells amb degradat o rasurat. Els especialistes adverteixen que des de fa uns mesos s'ha detectat un augment de casos en nois que es rapen sovint, cosa que pot haver afavorit el contagi de la tinya a través de maquinetes elèctriques infectades. Aquesta notícia em fa patir, perquè jo em faig aquest degradat. Haurem d'anar en compte. Mor el ministre de l'Interior d'Ucraïna i 13 persones més en estavellar-se un helicòpter a Kiev. Entre les víctimes mortals hi ha almenys un nen. La policia ucraïnesa diu que la caiguda de l'aparell ha estat un accident. La reforma de les pensions a França també està marcant la política internacional. Precisament avui que Macron doncs serà a Barcelona, els sindicats volen frenar el darrer projecte de Macron que eleva l'edat de jubilació, entre altres mesures, eleva l'edat de jubilació dels 62 als 64 anys. Els sindicats volen el que anomenen un dijous negre amb aturades i manifestacions previstes en el sector del transport ferroviari, en el sector públic, en el dels carburants i en l'educació. Microsoft anuncia 10.000 acomiadaments aquest any, un 5% de la plantilla global. L'empresa alega que ha de reduir costos per la crisi postpandèmia i ja ho ha comunicat als treballadors i a la Comissió de Valors i Borsa dels Estats Units. I intervenen 90 quilos de cocaïna al port de Barcelona amagats entre una càrrega de cafè. Els agents van trobar la droga dins de dues motxilles que estaven camuflades entre un carregament declarat com a cafè en gra provinent d'Hondures. I precisament doncs, sobre aquesta cimera bilateral i les protestes que es preveuen avui a Barcelona, ens arriba el comentari d'avui. Un comentari de l'exconsellera de Drets Socials i membre destacada d'Esquerra Republicana, Dolors Bassa.
El proppassat 10 de gener, el govern francès va anunciar un projecte de llei on es preveu que l'edat de jubilació augmenti progressivament 3 mesos cada any fins a arribar l'any 2030 als 64 anys i allarga també la cotització fins als 43 anys. Una reforma que estarà en debat aquest mes en el Parlament francès. Actualment, l'edat legal és entre 60 i 62 anys, depenent de l'any de naixement i els anys de cotització complets. Aquest canvi ha provocat que avui mateix, 19 de gener, els sindicats hagin convocat concentracions i mobilitzacions a França, entenent que és un tema de regressió social. Parlen d'un atropellament dels drets dels treballadors i treballadores. Veurem si la força del carrer fa moure les negociacions. Aquí, amb la llei del govern estatal i les darreres reformes, l'edat ordinària de jubilació ha quedat establerta als 67 anys, de manera progressiva, any a any, fins al 2027. Si en lloc de pensions parlem de salari mínim, a França és 1.646 euros, a l'estat espanyol és de 1.082 euros. I així podríem anar analitzant i fent comparacions, no només de treball, sinó de qualsevol tema, i demostraríem que hi ha desigualtats clares d'una banda a l'altra dels Pirineus. Avui, que una cimera entre els dos estats es porta a terme a Catalunya, crec que són molts i moltes els que hi podríem afegir temes per debatre, que ens afecten directament a tota la ciutadania. I des de l'Empordà, com a mínim, segur que voldríem reivindicar l'obertura de tots els passos fronterers com el d'Espolla i Banyuls de la Marenda entre l'Alt Empordà i el Rosselló o el Coll de la Manrella entre l'Alt Empordà i el Vallespí. No té cap sentit tenir tancats passos fronterers en un espai Schengen en ple segle XXI de llibertat de moviments. Els empordanesos que avui van a Barcelona per reivindicar que l'amnistia i l'autodeterminació continuen sent prioritari per un 80% de la ciutadania catalana i que res s'ha acabat, poden afegir-hi, doncs, molts altres motius per manifestar-se davant els dos mandataris de la cimera.
Gràcies, Dolors Bassa, per aquest comentari. I ara que estem a punt d'arribar a un quart de nou, obrim l'informatiu. Obrim l'informatiu. Obrim l'informatiu actualitzant mapa de temperatures, perquè realment mantenim aquestes temperatures de, negatives en molts punts de la comarca, sobretot a l'interior. Va sortint el sol, i això doncs, es preveu que pugui anar fent pujar la temperatura, però en tot cas doncs, això estem en uns dies complicats pel que fa al temps, i ara ens ho explicava l'Albert Aparicio, el dia es desperta amb cel serè, però que tindrem tramuntana entre fluixa i moderada, això farà augmentar la sensació de fred. La temperatura màxima no pujarà més de 8 graus durant la tarda. Tindrem inestabilitat, possibles ruixats que es podran donar ben bé fins aquesta matinada que ve i podran portar algun calabrujo o neu rodona. I a partir de demà, 3-4 dies de tramuntana molt freda i forta. Molt freda i forta, i també continuarem amb aquesta dinàmica de temperatures de ple hivern gèlid. Per tant, avui, doncs això. Volíem començar recordant això, que és novetat, si més no, per aquest hivern, perquè ja estem en l'episodi de fred més intens d'aquest hivern, que ja portem, doncs això, un mes d'hivern, i ara arriba la fred, realment. Aquesta és la notícia amb què volíem començar, però tenim moltes altres notícies, per exemple, que ens porten a Solius. Perquè hi ha desacord entre la Generalitat i els ajuntaments per qui ha de pagar el tancament de l'abocador de Solius. Una trobada convocada d'urgència a l'Ajuntament de Llagostera, que és el municipi que ostenta la presidència de la comunitat d'aquest abocador, que també forma part del Baix Empordà. De la reunió, el que n'ha quedat clar és que els costos de clausura d'aquest abocador, després també s'hi suma la hipoteca de fer manteniment durant 30 anys, es convertiran en un autèntic cavall de batalla entre l'Agència de Residus de Catalunya i els ajuntaments. Maria Alzina.
El director de l'agència, Isaac Paraire, no amaga que la gestió que ha fet el consorci durant tots aquests anys és realment preocupant per a tots els litigis judicials que té obert Solius. Ara bé, el director tampoc amaga que l'ARC forma part del consorci, però això ja avança que no deixaran sols els ajuntaments i que per fer-los menys dolorosa aquesta situació els ajudaran a buscar finançament.
El consorci de residus hauria d'haver fet un dipòsit de diners per responsabilitat per l'hora de fer aquesta clausura de l'abocador. Ara ens trobem que no és així i, per tant, hi ha uns costos que assumir de la clausura d'aquest abocador que s'hauran de buscar els recursos. L'Agència de Residus de Catalunya, el Govern de la Generalitat de Catalunya, està al costat, de fet, forma part del Consorci de Residus i està al costat dels ajuntaments per fer menys dolorosa aquesta decisió.
La realitat, però, és que els recursos són minsos. El nou president del Consorci, Enric Ramionet, explica que la reserva que hi havia anteriorment es va anar consumint per evitar increments de taxes quan part dels municipis que abocaven les deixalles a Solius van passar a fer-ho a Lloret de Mar. I que en aquests tres últims pressupostos, inclòs el del 2023, les quantitats que s'han consignat sumen 319.000 euros.
I de fet admet que a Llagostera i a Santa Cristina d'Aro la clausura de l'abocador es viu amb una dualitat de sensacions.
Doncs sí, i afegeix que les afectacions damunt el medi i el veïnat de l'abocador eren evidents. La decisió de clausurar-lo s'ha fet sense marge de maniobra i quan en realitat no existeixen alternatives. Pel que fa a qui ha d'assumir els costos, el president admet que el tema és complex. Més encara si es tenen en compte els convenis signats en els darrers anys. El 2005, segons explica Ramionet, es va fixar que quan es tanqués l'abocador, l'Agència de Residus assumiria el 100% del cost. Però en convenis posteriors, si bé es recull que l'Agència de Residus hi contribuirà, no se'n fixa quin percentatge. El president del Consorci de Solius també recorda que l'abocador en cap cas ha estat un negoci, sinó un servei dolorós per aportar una solució als residus. Però, evidentment, ningú vol un abocador al costat de casa, subratlla Ramionet. I aquí el president recorda que, a més dels 5 municipis que integren la Mancomunitat, n'hi ha una quinzena més que també aboquen a Solius.
Municipis del Baix Empordà tampoc creuen que ells hagin d'assumir els costos de tancament de l'abocador.
L'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, explica que l'Agència de Residus de Catalunya forma part d'aquesta mancomunitat.
No volem assumir el cost del tancament a tot allò que no ens correspongui. Nosaltres assumirem totes les responsabilitats que hi hagi i per descomptats contribuirem i col·laborem amb l'agència en tot el que faci falta. Però que el cost del tancament durant 30 anys és un tema que hem de discutir, hem de saber quin és aquest cost abans i que entenc que si s'ha de repercutir, entenc que s'ha de repercutir entre tots els municipis que han vingut abocant al llarg dels anys, que no són només els 5 fundadors, sinó que són molts més municipis que han abocat en el abocador de Solius.
Motes explica que de la reunió n'han sortit una mica preocupats perquè davant la decisió sobtada de clausurar Solius encara no se'ls ha portat cap proposta d'on hauran d'anar a abocar les escombraries a curt termini.
Clar, és que posem-hi xifres, eh? Són una vintena d'ajuntaments els que abocaven a Solius.
La proposta de l'Agència de Residus de Catalunya arribarà en una reunió el proper 1 de febrer al Consell Comarcal del Baix Empordà. Isaac Paraire explica que l'objectiu és que tots aquests municipis portin les deixalles a plantes de tractament de residus abans de llançar-les a un abocador. Sobre quin serà el destí d'aquells que hagin d'anar per a un dipòsit, però Paraire encara es manté cau. El director de l'agència sí que subratlla, però que més enllà del que passi a curt termini, el Baix Empordà no pot esperar més a planificar què fa amb els seus residus. Per últim, en referència a la planta de tractament que hi ha a Solius i que la plataforma opositora també reclama que es clausuri, el director de l'agència s'ha limitat a dir que esperen novetats judicials. L'abocador de Solius, que ara es tancarà i segellarà, va començar a funcionar als anys 70. Es calcula que en aquest espai hi ha dipositats uns 2 milions de metres cúbics de residus, tot i que, segons altres estimacions, la xifra podia ascendir fins als 4 milions.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Les 8 i 20. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya rebaixa 4 anys i mig de presó la pena a un jove que va violar una amiga tornant de festa a Sant Feliu de Guíxols i ho fa aplicant la llei del sí és sí.
La secció tercera de l'Audiència de Girona va imposar a l'acusat una pena de 6 anys i mig de presó pel delicte d'agressió sexual i una condemna de 3 anys pel delicte en grau de temptativa. La defensa va recórrer la sentència i ara el TCJ ha desestimat parcialment el recurs. D'una banda, el tribunal considera que no se'l pot condemnar pels dos atacs sexuals comesos la mateixa nit, per això l'absol de l'intent d'agressió sexual i només manté la condemna pel delicte consumat. I per l'agressió sexual, li rebaixa la pena en aplicació de la Llei de Garantia Integral de la Llibertat Sexual, anomenada Llei del sí és sí. Així, el TCJ argumenta que la pena mínima que abans de la reforma se situava en 6 anys, ara és de 4, i que la condemna ajustada, tenint en compte els arguments de la sentència de l'audiència, és de 4 anys i mig de presó. El processat no es podrà apropar ni comunicar-se amb la víctima durant 4 anys i també li imposen 5 anys de llibertat vigilada. La sentència no és ferma i es pot recórrer interposant recurs al Tribunal Suprem.
És increïble i, a més, el que em crida molt l'atenció és el processat no es podrà apropar ni comunicar-se amb la víctima durant 4 anys. I quan passin aquests 4 anys, què? No ho sé. La policia de Palafrugell ha detingut un home acusat de més de 40 robatoris al municipi. El cos policial el qualifica de delinqüent habitual. De la seva banda, la Policia Nacional n'ha tramitat l'expulsió d'Espanya perquè es trobava en situació administrativa irregular.
El passat 4 de desembre, agents de la policia local de Palafrugell van identificar aquesta persona, coneguda pels agents, per reincidir en diferents robatoris al centre del poble. Es van realitzar gestions amb el cos nacional de policia, que va demanar detenir-lo en base a la llei d'estrangeria per iniciar els tràmits per la seva deportació. Segons un comunicat, el presumpte delinqüent reincident hauria realitzat robatoris en més de 40 establiments de la població. En el seu moment, ja es va realitzar una actuació amb un dispositiu que havia realitzat la policia local a la zona centre i, sobretot, a la zona comercial. També, gràcies a les càmeres que estan instal·lades des de principis del 2022, que van ajudar a la identificació dels possibles delictes. Ara, des de la Policia Nacional, ja s'ha tramitat la deportació després de comprovar que es trobava al país de forma irregular.
I l'Audiència de Girona va jutjar ahir una comptable després d'admetre haver-se embutxacat més de 250.000 euros durant el temps que va exercir de responsable del Departament de Comptabilitat d'una empresa de Begur entre el 2012 i el 2016.
La culpable ha estat condemnada a 2 anys de presó per delicte continuat d'apropiació i haurà de pagar una multa de 1.080 euros. Podrà quedar exempta d'anar a presó, però, si paga la totalitat dels diners apropiats i dels quals falten per consignar uns 13.000 euros. D'altra banda, el seu marit haurà de respondre com a participant a títol lucratiu. La processada era l'única que controlava la comptabilitat de l'empresa i això va facilitar la realització de les transferències de comptes del seu marit i de la seva filla, menor d'edat. Aquestes transaccions figuraven sota el nom d'un client i proveïdor per tal de no ser descoberta. També va manipular la comptabilitat de l'empresa de tal manera que el saldo dels comptes bancaris de la societat no eren els reals al tancament de cada any.
8 i 25 minuts. La flota d'arrossegament de la Costa Brava comença la seva aturada biològica de 2 mesos.
A més, la cofreria de Palamós farà un mínim 12 dies hàbils addicionals a l'aturada entre els mesos de setembre i novembre. D'altra banda, el govern espanyol anuncia que mantindrà durant el 2023 el sistema d'ajudes aplicat l'any passat per compensar la flota pesquera la reducció dels dies hàbils de pesca que es van acordar al Consell de Ministres de la Unió Europea. La reducció dels dies de pesca serà entre el 7% i el 3,5% i sempre que la flota adopti una d'aquestes dues compensacions. Apostar per mesures de millora de selectivitat amb xarxes que milloren el pas de l'E20 o bé fer una veda de 4 setmanes consecutives. En aquest sentit, les confraries de la província han acordat el tancament del calador de la zona de l'1 de febrer a l'1 de març.
Ahir es va donar per acabat un projecte rellevant per conèixer el pes del tap de suro en l'evolució del vi, una indústria importantíssima a casa nostra. El projecte s'anomena Projecte per la determinació de l'evolució de la permeabilitat a l'oxigen al llarg de les diferents condicions de fabricació del tap de suro i l'efecte d'aquest paràmetre en el vi tranquil i espumós. És a dir, determinar com afecta la permeabilitat de l'oxigen segons les diferents condicions en què es fabrica el tap de suro i com afecta això en el vi, no? Ho han impulsat 4 empreses elaboradores de tap de suro de l'Institut de Catalunya i l'Institut Català del Suro. El projecte ha estudiat les variables en el procés de producció i fabricació i com això afecta, doncs, a la permeabilitat i la influència en els gustos dels vins tranquils i espumosos.
Els antecedents d'aquest projecte es remunten a un estudi anterior, el projecte GO-OTR, finançat per grups operatius de l'Associació Europea per la Invenció, que va començar el 2017 i va acabar el 2020. Aquest projecte va permetre identificar a nivell de laboratori determinats paràmetres del procés productiu dels taps de suro com a factors importants en l'evolució de la permeabilitat del tap. Així, la Fundació Institut Català del Suro i les empreses elaboradores van decidir començar un nou estudi en base al coneixement generat per corroborar si les diferències identificades en el laboratori es podien apreciar en el vi. El projecte ha estat desenvolupat per la Fundació Institut Català del Suro com a centre de recerca i coordinador del partenariat de 4 empreses elaborades de taps de suro de Catalunya. L'objectiu principal d'aquest nou estudi ha estat validar el mètode d'anàlisi i adquirir coneixement sobre el procés d'elaboració dels taps de suro i la seva influència en la permeabilitat a l'oxigen.
Gràcies, Eugènia Güell. I a Palafrugell, els estudiants de l'Escola d'Hoteleria i Turisme de l'Institut Baix Empordà han rebut formacions de xefs i altres experts reconeguts en el sector gastronòmic. Això en les jornades gastronòmiques d'aquesta escola.
El Departament d'Hostaleria, Forneria i Pastisseria de l'Institut Baix Empordà va organitzar les primeres jornades gastronòmiques a l'Escola d'Hoteleria i Turisme del centre i als espais gastronòmics. A més, l'alumnat va visitar indrets com el Toni Izquierdo Gourmet, el Bar Muntanya de l'entitat Trampolí i el Museu del Suro. Ho destaca Alfons Enrius, professor de serveis en restauració.
I també visitar, doncs, exemple, com ho porten l'entitat del Trampolí del Bar Muntanya. Els alumnes també han pogut visitar l'espai d'en Don Izquierdo, gastronòmic, el reconegudíssim xef d'aquí de la comarca del Baix Empordà, i al mateix temps també els alumnes de restauració van tenir l'oportunitat de visitar la remodelació actual del Museu del Suro de Palafrugell i, bé, demà del director de Pep Espadaler.
Hi van participar els alumnes del PFI d'Hoteleria, dels cicles de grau mitjà de cuina i gastronomia i serveis en restauració i de forneria, pastisseria i confiteria, a part dels cicles superiors de direcció de cuina i gestió d'allotjaments turístics. Les activitats educatives van durar una setmana.
Ha sigut una jornada molt interessant dintre de l'Institut Baix Empordà, que ha farcit d'activitats de dilluns a divendres al centre pel que fa a tota la gastronomia i que els alumnes rebessin aquestes formacions i aquests coneixements tant de prop de la persona empresària, les entitats o ambaixadors.
Els estudiants van rebre formacions de xefs reconeguts de la comarca del Baix Empordà sobre productes de proximitat i de cellers de l'Esdió, Conca de Barberà, Penedès i Pla de Bages. També hi van participar baristes, barmans, empresaris i emprenedors dels sectors de la forneria, la pastisseria i altres empreses relacionades amb l'hoteleria.
Gràcies, moltes gràcies, Ferran Castelló. Ara estem arribant ja a 8:45 del matí. Obrim el moment de l'entrevista. I ho fem amb una proposta cultural que té un tràiler i que comença així. Aquest cap de setmana, al Teatre Mundial de la Bisbal, aquest dissabte concretament, arriba l'obra de teatre documental La meva àvia és immortal. I en volem parlar amb l'artista Gisela Saló. Què tal, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia. Molt bé.
Qui és la Babita?
La Babita és la meva àvia, que és una bisbalenca que abans de la guerra van a viure a Barcelona i ha marcat la vida de tota la família, i crec que ara està marcant la vida de moltes altres persones que no són família, però que ara ja ho són una mica.
La meva àvia és immortal és el títol d'aquesta obra de teatre documental. Què hi expliques?
Doncs bàsicament aquesta peça és un assaig del funeral de la meva àvia, que ara té 102 anys, i ella va fer 100 anys en plena pandèmia, i bueno, jo vaig entrar en pànic i vaig dir, clar, si la meva àvia és mort ara, jo no estic preparada. I amb tot aquest dol que estava passant anticipat vaig dir, vale, això s'ha d'assajar, s'ha de fer amb temps, així si el dia que passi això ja ho tenim fet. Llavors, bueno, vaig liar el meu pare i el meu tiet i els vaig proposar aquesta bogeria i després de moltes hores de parlar em van dir que sí. I bàsicament amb aquesta excusa del funeral no deixa de ser una celebració de vida i un homenatge a la meva àvia i a totes les àvies
del món. Què et van dir? Vull dir, és que no, quan tu planteges, escolta, vull assajar com serà el funeral de la meva àvia, què et va dir la família?
Bueno, el meu pare, a més, jo estava confinada amb el meu pare en aquell moment, va ser un moment així com estrany, i primer em va dir que no, que diu, però tu se t'ha anat la castanya, Gisela, diu, però tu què vols fer?
Jo crec que és el que dirien molts, també.
No, clar, clar, de fet els meus amics... O sigui, va haver-hi un temps d'adaptació de quan va ser la idea a quan la vaig fer pública de la gent, però què fas de la família, per exemple, primera, com, què és això, no? Com, què estàs fent? És molt, això no és bonic. Fins que, quan ho anava explicant, quan ens ensenyava el material, després quan van veure el tràiler, és com, ai, això és molt poètic, això és maco. I els explicava el per què, i... Clar, és que té, per tothom té sentit quan ho expliques i quan a l'inici de l'obra també situa el públic, tothom fa clar, clar, és que els funerals són un drama, és que de cop tens dos dies per no preparar un comiat, una cerimònia, es descull un poema, es descull una música, i tu no estàs bé en aquell moment, és un moment en què tot és fosc, i jo pensava, jo és que amb la meva àvia, que és una de les persones més importants de la meva vida, no em veig fent això en dos dies, i necessito fer-ho bé, i necessito fer-ho poètic. Llavors, bueno, amb tot això, al final, la gent... m'entén, però clar, al principi és un xoc. Clar. I ho entenc, no? I és normal.
quins materials? Clar, és una obra de teatre documental, per tant, vull dir que la gent, vull dir que no és ficció. No és una cosa que hagi passat, però no la vas crear amb la intenció de crear ficció, sinó que és la intenció d'explicar una història real, no? Un documental, que podríem veure un documental a la televisió, doncs en obra de teatre que potser no hi estem gaire acostumats.
Exacte, sí. L'hem anomenat amb aquest gènere, vindria a ser també un biodrama, perquè som nosaltres mateixos fent de nosaltres mateixos, i la part documental és perquè partim de tots els materials reals que hi ha anat recopilant de la família, i en aquest cas a l'obra trobarem molts vídeos de les cintes de vídeo 8 mil·límetres que vaig recuperar del meu pare, que va estar gravant durant 12 anys, i vaig estar hores no mirant-les i extraient els fragments que em van semblar com més interessants. Després també hi ha vídeos actuals de testimonis familiars que no estan en directe, però també deixen com les seves paraules per la Babita. Després hi ha molta música que vindria a ser com el fil conductor de la peça, que està interpretada pel meu pare al piano, el meu tiet al violí i a la viola, i jo hi ha un petit moment que toco una miqueta el piano i la guitarra i també canto. I després també hi ha, bueno, molta veu, molt relat de vida, sobretot a totes les històries que nosaltres tres doncs hem recopilat a través d'ella i a través de persones que la coneixen, i fem una miqueta de fil conductor i de canal de totes aquestes històries de la Babita i de moltes altres dones que amb la de la meva àvia una miqueta més joves no han anat callant també moltes moltes anècdotes que crec que és important que a aquestes dones se'ls doni aquest espai.
Per tant, pel que veig,
les seves històries.
Vull dir, no ets només tu, sinó que la Babita té una família d'artistes, veig, eh? Vull dir que, clar, això és important per poder dur-me una obra
això
com aquesta.
Sembla. No, no, sí, sí, de fet també són famílies del Conrad Saló, llavors, bueno, hi ha com tot aquest llegat familiar musical que la Babita va posar molt l'èmfasi en que el meu pare i el meu tiet toquessin algun instrument perquè no es perdés l'arrel de l'Empordà, llavors, bueno, també és algo que a mi em fa molt feliç, el meu cosí també toca el violoncel, hi ha com sí, tot aquest nucli familiar artístic que a mi m'agrada molt.
Imagino
que no es perdi.
L'obra deu ser una cosa d'allò de emocionant, a més no poder, però bé, és una obra que et busques allò que hi hagi emoció, però en el sentit que hi hagi llàgrima, és una emoció d'aquelles de celebrar la vida?
Mira, això és un tema que vam estar donant moltes voltes, perquè jo el que no volia és que fos una obra trista.
Uh-huh.
El que passa que no pot deixar de ser emocionant un fet tan, tan fort, no?, com la d'assajar un comiat.
Clar.
Però el que hem estat buscant molt és que hi hagi molt d'amor i molt d'humor, que són com els nostres dos eixos claus de la peça. Llavors, tota l'estona estem desmuntant la tristesa, em fent moltes bromes, jo m'enric del meu pare, m'enric del fet d'estar allà fent el pallasso, com... Llavors, ja, clar, moltes vegades la gent em diu que estic a punt de plorar, com no puc, perquè vull riure, saps? Llavors, jo crec que és una mica de tot com la vida. Vull dir, crec que no anàvem a buscar que la gent plorés, sinó que la gent estigués present, i quan estàs present, doncs et passa de tot, no? Rius, plores, t'enfades, llavors, bueno...
Clar, i certament aquesta és una sensació que hi ha en molts funerals, no? Que t'envaeix la tristesa, però de sobte et poses a recordar, no?, de moments de la vida que has compartit amb aquella persona, moments feliços, no?, moments alegres, i a vegades dius, però és que estem rient aquí en un tanatori, en un funeral.
Exacte.
Però és que ho estem fent per celebrar, no?, la nostra relació amb aquesta persona.
Exacte, que és jo crec que és la contradicció dels moments difícils.
Mm-hmm.
Però que això també em sembla superbonic, i poder-ho posar en alça de, mira, ens passa tot això, i amb tot això estem aquí, no?, compartint aquest moment de vida. Perquè al final és això que dius, és que és una celebració de vida, i que ho vull reivindicar molt, perquè la paraula funeral té molts tabús i té moltes connotacions, no? I tu escoltes funerals i fas... Ah! A més, l'inici de la peça sí que és molt, molt típica funeral, llavors la gent al principi fa... Ah! Però al cap de res comencem a desmuntar, i la gent es va relaxant. Jo vaig veient a les cares, primer estan en pànica, ai no, on he vingut? I després ja tots ens anem calmant i és molt... I bueno, jo m'ho passo molt bé.
Com?
I és fort, dir això, no?
Sí, 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 no, no, ja veus.
Sí, sí.
No sé, entenc que pel que has anat dient ja l'heu fet en altres moments a l'obra, eh? No és que l'estreneu aquí a la Bisbal.
No, el que passa que no l'hem fet gaire, o sigui, nosaltres estem amb moltes ganes de fer-la molt, hem tingut sort de poder-la representar, però, clar, que passen molts mesos, i ara l'última vegada la vam fer al maig a Barcelona,
uh-huh,
que va ser com l'estrena a Catalunya,
uh-huh,
i després vam tenir l'oportunitat de fer la peça en castellà a Santander, uh-huh, i a Alcalá de Henares, a Madrid,
uh-huh,
i això va ser molt emocionant, que la història de la Babita arribés a l'estat espanyol i que fos traduïda al castellà, va ser molt interessant.
Uh-huh. Com és la Babita?
Ai, és fantàstica. Mira, la Babita per mi és que sempre és una gran dona. És d'aquelles dones que ho ha viscut tot i ho ha sobreviscut tot, però s'ha adaptat sempre i segueix allà. Ara està bastant delicada de salut, hem de dir que és un dels moments més complicats i que és el bolo que farem amb la Babita com més delicada. Llavors, bueno, hi ha com moltes altres coses que estan passant, però és una dona que ha sigut lluitadora tota la vida, sempre troba un costat positiu, no jutja... Vull dir, per mi és la persona més oberta de la família i és la més gran de totes, i això és fantàstic. I és molt intel·ligent. O sigui, sap estar, sap el que ha de dir, s'ubica, és no sé. Jo, de veritat, a vegades, quan penso tot el que s'ha hagut d'adaptar a nivell dels canvis vitals, tecnològics, i està allà, i diu, ai, l'internet! No sé.
S'ha adaptat a internet?
No, però sap el que és. Llavors,
ja.
Ara mai he tingut un mòbil amb internet, però va tenir mòbil i trucava, i encara em truca, i mira que està malament, em truca, jo no sé ni com marca els números. Però sí, ella sap què és això. Diu, bueno, això sempre diu, això de l'internet és cosa de bruixes.
Ah, sí. Bueno, és que, pel que em vas dient, també no és un retrat només de la Babita, sinó que té una universalitat molt fàcil i que molta gent ens podem sentir identificats amb ella, no? Amb àvies i avis de la nostra família.
Exacte, que és una miqueta la idea, perquè al principi, clar, quan m'estava fent això a l'Institut del Teatre em deien, bueno, però vigila, no facis una cosa teva, no? Que, i dic, no, l'objectiu és com fer que això passi a tothom, i que una cosa que va passar molt bonica en un col·loqui va ser que una persona va dir, clar, és que jo també tinc una Babita. I crec que és algo molt bonic que volem com també transmetre, no? Qui és per tu la Babita? És la meva àvia, però a dins de la teva història qui és, no?
Però...
I és molt bonic.
Amb ella li has explicat?
A mitges.
I això ja ho entenc.
O sigui, ella sap l'obra, o sigui, sap que fem una obra sobre ella. El passa que el concepte funeral és algo que ho he intentat dir moltes vegades i he pensat que generaria un efecte contrari.
Sí.
I que no ho entendria, i llavors ella està molt feliç dient, mi nieta està fent una obra sobre mi, va dient tot el dia a la residència. I jo crec que així la tenim tranquil·la.
Sí.
Penso que és millor així.
Sí, està clar. En tot cas, l'obra t'ha servit a tu per poder... O tens la sensació que quan passi, doncs que hi estaràs més preparada?
Jo crec que sí. El que passa que no puc prometre res, perquè... Clar. L'altre dia que es va posar molt malalt, a mi se me'n va anar, o sigui, se me'n va, saps? Llavors, però després, jo crec que quan aterro, sí, crec que sí. Perquè m'imagino, o sigui, tantes vegades que no hi és, clar, jo parlo un passat a l'obra. I al final això et cala.
Ja veus.
Llavors jo crec que sí, perquè a més, l'altre dia que estava com molt trista, vaig tornar a mirar l'obra gravada i vaig pensar, és que tinc tot això immortalitzat, que també per això el títol de l'obra, no? Tinc tantes trucades que si la trobo a faltar l'escolto, parlant les dues de la vida, i tinc tant, o sigui, tinc tant de material... que penso que això és per sempre, ja.
Uh-huh. Això, has dit que vau començar a treballar-hi el 2020?
Exacte.
Per tant, en plena pandèmia?
Sí, o sigui, jo estava a quart de l'Institut del Teatre, estava creant una altra peça, que anava a ser la meva pràctica de quart, i va passar això del Covid, llavors, bueno, des de l'Institut ens van dir, bueno, no sabem com presentareu les peces... no sabem quan serà, i jo tenia un tinglado de peça i vaig dir, això és impossible. I vaig dir, pensa algo que puguis anar creant tu a casa, i de cop vaig dir, vale, jo amb el meu pare a casa, que el meu pare pues, tocava el piano tots els dies, i jo estava allà sola, avorrida, i de cop, clar, parlant amb la meva àvia tota l'estona, i vaig fer clic. Ja està, és això. I ho vaig veure molt clar, i vaig estar. Llavors, cada dia, doncs, escrivint, buscant materials, fotos, trucant a tothom... I es va anar fent així. Va ser una pandèmia, en aquest sentit, molt creativa.
Clar.
I molt, molt complexa emocionalment, perquè estava vivint com amb la mort tota l'estona a prop, però em va anar bé per retrobar-me amb la meva àvia i amb la meva família.
Entenc, doncs, que la intenció seria que això agafés molta més volada, i jo, sincerament, vull dir, crec que s'ho mereix, que això, vull dir, que és un producte que no hem vist en l'obra, en l'escena teatral del país, no? Vull dir que això hauries d'estar fent entrevistes a tot arreu i actuant en grans teatres de Barcelona, aquesta obra.
Això és el que ens agradaria. Digue'ls, si tu els truques... Aviam si em fan cas, perquè costa molt.
Entenc.
Però bueno, no passa res, estem aquí.
Doncs La meva àvia és immortal, assaig d'un funeral, que és l'obra de teatre que podeu veure aquest cap de setmana, aquest dissabte, al Teatre Mundial de la Bisbal. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Que, Gisela Saló, gràcies per passar avui pel Supermatí.
A vosaltres, adéu, bon dia.
No vull improvisar què li dic, ni què em poso, ni quina música li toquem. No vull que la tristesa m'encegui i permeti que els altres prenguin decisions per mi, per nosaltres.
I recordeu que les entrades es poden comprar, ja estan disponibles a la web de cultura.labisbal.cat i si no el mateix dia de l'obra al Teatre Mundial. Intentarem recuperar-nos de l'emoció un minut i mig i arribarem a 9:45 del matí. Continuem amb propostes per l'agenda d'aquest cap de setmana, i és que Sant Feliu de Guíxols es prepara per celebrar la festa de Sant Sebastià aquest dissabte. Per celebrar la jornada, la colla de gegants del municipi proposa diverses activitats per grans i petits. Per avançar-nos alguns detalls de l'edició d'enguany, ens visitava al Supermatí el president de la colla gegantera de Sant Feliu de Guíxols, Jordi Casademont.
A la ballada del matí hi participen un total de 30 persones, entre les quals hi podrem trobar l'home dels coixins, els cavallets de la ciutat, els capgrossos, els gegantons, els els grallers i els timbalers. Però a la tarda la participació encara serà major, perquè hi ha convidats els gegants de Torroella de Montgrí, que ballaran amb 60 persones més. Des de la colla gegantera promouen la unió entre les colles del Baix Empordà.
Però hem decidit crear aquest acte recuperant l'antic i afegint nous actes, com pot ser aquesta convidada de gegants, intentant trobar uns gegants històrics de Catalunya cada any, convidar una edició diferent amb uns gegants que siguin peculiars. En aquest cas vindran els gegants de Torroella, que tenen més de 400 anys d'història, i hem cregut convenient que siguin els primers convidats d'aquesta edició.
Jordi Casademont explica que el programa s'ha creat pensant en tots els públics. Les activitats del matí estan destinades a un públic infantil amb tallers i zones per dibuixar. En canvi, a la tarda l'acte serà més protocolari, ja que es faran diversos balls de les figures de Sant Feliu de Guíxols.
Durant el dia, com deies, es faran diverses ballades de capgrossos, gegantons i gegants, però la participació de voluntaris doncs, és alta, evidentment necessari per una activitat com aquesta.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Aviam si podem escoltar la crònica.
A la ballada del matí hi participen un total de 30 persones, entre les quals hi podrem trobar l'home dels coixins, els cavallets de la ciutat, els capgrossos, els gegantons, els grallers i els timbalers.
Fantàstic, Maria Alzina, gràcies. I acabarem aquest repàs informatiu també amb una mica de música. Cert que no és la música més animada que podríem posar a aquesta hora, però sempre és interessant relaxar-nos una mica, reposar una mica.
Hi havia una vegada una nena bonica que tenia...
I és que parlem del nou cicle Bisbal Sound, que oferirà 5 concerts mensuals un divendres al mes a la Bisbal de gener a maig, amb el tret de sortida demà mateix. I s'aniran celebrant el Teatre Mundial de la Bisbal. Alguns dels artistes que visitaran el teatre seran Olvido Lanza i Juan Guatzi, Pepa Niebla i Ignasi Terraza Trio, Chano Domínguez, Roger Mas, aquí estem escoltant, i Magali Sare i Manel Fortià.
Ja s'ha presentat el cartell de la primera edició de la proposta organitzada pel Mirell amb la col·laboració de l'Ajuntament de la Bisbal. Han explicat que amb un afany clar de distinció i singularitat han conjugat l'acrònim VIP, de Very Important Person, amb l'atmosfera sonora de la Bisbal d'Empordà per oferir una programació de concerts tan selecta com única. El nou cicle de concerts arrencarà aquest mateix divendres 20 de gener a les 7 de la tarda amb el concert de Gardel a Piazzolla, Olvido Lanza i Joan Quachi. L'acte inclourà el passi del documental Joe Plaja, el secretari d'en Gardel, realitzat per Ernest Bou al voltant de la figura del bisbalenc Josep Plaja, darrer secretari del rei del tango Carlos Gardel. La programació continuarà el divendres 24 de febrer a les 9 del vespre amb el concert de presentació de En l'Auria del Mundo d'Ignasi Terraza Trio i Pepa Niebla, que serà una flama en estrena a comarques gironines del nou projecte del referent jazzístic absolut del país. Continuarà el divendres 10 de març a les 9 del vespre de la mà de Chano Domínguez, referència més internacional del piano jazz des del sud d'Europa. El divendres 28 d'abril, d'altra banda, a les 9 del vespre, arribarà el torn d'un concert especial per l'ocasió, a càrrec de Roger Mas, en solitari, acompanyat només de veu i guitarra. La primera edició del cicle Vips clourà amb una primícia, que serà el primer concert de presentació del nou disc del duet Magali Ser i Manel Fortià.
I quan passen 2 minuts de 9:15 del matí, moment de parlar de cinema i de sèries amb l'Ignasi Arbat. Bon dia. Ai, que no ens escolta l'Ignasi. A veure, què estem fent malament? Ei, Ignasi. Hola, Ignasi Arbat. No sé si tu ens escoltes, però sentim els sorolls, eh? Ara sí, sentíem els sorolls, devia ser problema del micròfon, perquè sentíem sorolls del micròfon i ara sí que tenim. Què tal, com estàs?
Doncs molt bé, aquí amb ganes d'explicar-vos una mica a veure què podem trobar aquest cap de setmana.
Molt bé, fem com cada dia, com cada dijous, repàs de cartellera i repàs de plataformes en cartellera. Aquest, bones notícies aquest cap de setmana o no? Fins que no arribi allò de l'Spielberg, no res, no? O què?
Bueno, tenim cosetes, no sé què tal estarà, si veu malament, però aquest cap de setmana arriba a Babylon, que és una de les... No sé si és parada o no, perquè hi ha opinions molt diverses en quant a aquesta pel·lícula, però sí que és d'aquestes que a priori són bastant atractives.
A veure, Babylon, que sona així.
¿Y tú qué?
¿Perdón?
Si pudieras ir a cualquier sitio del mundo, ¿dónde irías?
Siempre quise ser parte de algo grande.
Babylon, que és el de Damien Chazelle, no? Que és La La Land, bé, no sé què, ha fet més coses després de La La Land?
Sí, bé, va fer... A veure, després de La La Land va fer aquella de First Man, que era...
Ah, sí, molt bona també.
Que pensava el Ryan Gosling.
Sí.
Anteriorment venia a fer Whiplash, que potser... Bueno, sí. Entre Whiplash i La La Land són les meves favorites d'aquest director.
I de fet va guanyar l'Oscar, no?, per La La Land...
Com a director.
Com a director.
Sí, perquè va ser aquell any
sí,
estrany.
Sí, va guanyar l'Oscar com a director i després el van anunciar La La Land com a guanyadora de l'Oscar a millor pel·lícula i finalment va ser, no sé quina era l'altra.
Que és la que hauria d'haver guanyat, La La Land, o sigui...
Sí.
El Warren Beatty la va cagar, però ho va dir-ho bé.
Jo, l'altre dia que veia que estrenava una pel·lícula en Damien Chazelle, vaig tornar a mirar, no tota la pel·lícula, no tot La La Land, però vaig mirar l'inici, evidentment, i després el final, l'epíleg aquell. És que se'm posen els pèls de gallina sí. Cada cop veig, eh?
Sí, La La Land és d'aquella que dius, hòstia, avui no sé què tal el dia, vaig a mirar els 10 primers minuts de pel·lícula. Hòstia, dius, alegria, vinga. El dia és meu, no?
Sí.
Però si poses al final et ve el baixó.
Sí, efectivament, sí. Bé, i això què? No és musical, entenc, o sí?
No és musical. Hi ha un repartiment molt atractiu. Margot Robbie, Brad Pitt, Tobey Maguire,
carai.
Olivia Wilde...
Carai.
Sí, el repartiment és interessant. En aquest cas ens trasllada a aquesta època de Hollywood, concretament a Los Angeles, en els anys 20. Uh-huh. Que és aquesta època de pas del cinema mut al cinema sonor. Ja hi ha altres pel·lícules una mica que han retratat aquesta època, però Babylon ho fa amb tots els excessos possibles. És a dir, ens pot recordar, si veieu el tràiler, escenes que clarament et transporten al Lobo de Wall Street, pel que són tots els excessos, amb drogues, alcohol i sexe. El gran Gatsby, perquè els personatges tenen aquest punt també una mica superbi, no?, de milionaris, etc. Mm-hmm. I tot aquest còctel aquí barrejat és el que ens ha ofert Damien Chazelle amb un metratge excessiu també, sí. Que competeix amb Avatar. En
què dius?
189 minuts, o sigui, 3 hores 10.
Què dius?
És 5 minuts més curta que Avatar.
Uf, però Avatar igual et passa més ràpid per la cosa visual. No sé si aquí hi ha tant de cosa per exprimir.
Sí, a veure, clar, aquí hi ha un altre tipus d'espectacle visual. No és el mateix, no? Sí. No són efectes especials, però sí que hi ha un treball de fotografia. A més, ja saben que el Damien Chazelle a les seves pel·lícules això ho treballa molt. Però 3 hores 10 és que fa mandra, eh?
Sí, una mica.
Sí.
Bueno, tu, hi ha crítiques ja o què?
Sí, ja he dit que hi ha una mica de tot, eh? No és una pel·lícula que hagi tingut un consens... Sí, que n'hi ha gent que li agrada molt, hi ha gent que diu que és un absolut desastre. Sembla que no deixa intires. Indiferent no deixa.
Un 55% a Rotten Tomatoes, eh?
Sí, per això. Estem en aquesta franja d'això. La meitat que agrada, la meitat que sí. No... Bueno, no sé.
Bueno, tu, escolta, Babylon, l'estrena destacada, no?, d'aquest cap de
sí,
setmana.
Sí. Que passa que, clar, una pel·li de 3 hores i quart, a vegades dius, mira, per Nadal i festes, doncs ja trobarem el forat per veure Avatar. Però ara que tots estem aquí en el dia a dia, 3 hores i quart és complicat a vegades trobar un moment per... O sigui que no són 3 hores i quart, perquè vas i vens al cinema, quantes hores més.
Bueno, escolta, doncs, qui les tingui les hores pot anar-la a veure. Què més tenim?
Correcte. Què més tenim? Passem a una altra pel·lícula de cinema que és increïble, però cierto.
Je sais pas trop comment présenter le sujet, en fait, tu sais, toi.
Non, moi, ça m'angoisse, vas-y, toi.
Ui, francès.
Sí. pel·li francesa. Escolta, parlàvem de 3 hores 10, ara parlem de 74 minuts de pel·lícula.
Ah, bueno, això ja amb els temps que corren és un curt, no, això?
Pràcticament. S'agraeix, s'agraeix, sí. També, perquè, de fet, la pel·lícula té una idea i la desenvolupa en aquests 74 minuts i ja està. De fet, té dues idees. El director és el Quentin Dupuis, o Dupuis, com sempre m'acosta pronunciar el cognom, sí, d'aquest director francès. Va guanyar el millor guió al Festival de Sitges. De fet, presentava dues pel·lícules i les dues pel·lícules van guanyar a Ex-Aequo el millor guió, una cosa surrealista, però ja va molt bé dintre del context de Quentin Dupuis perquè és un director molt surrealista, amb un humor molt peculiar, especial. És una persona molt estimada a Sitges. Aquest any va anar a presentar les seves dues pel·lícules. I en aquest cas és una anada d'olla, com tot, d'una parella. És una crítica una mica a l'envelliment, a voler ser jove, no? I ens presenta dues parelles i una d'elles, la casa on viu, si tu vas, traspasses una porta que va amb una mena de subterrani, etc, i cada vegada que hi vas, doncs et tornes unes hores més jove, saps?
Ah,
i la, sí, i la, un dels membres de la parella doncs decideix allò, entrar i sortir per fer-se més jove, no? Hi ha aquesta obsessió. I l'altra és una altra parella que l'home té també l'obsessió de voler ser més jove i en aquest cas el que fa és fer-se un trasplantament de penis i es posa un penis, com ho diríem, robòtic que pot controlar amb una aplicació de mòbil.
Ja veig el... La cosa irònica, ja veig.
L'aparell.
Ah, no, l'aparell, mira, escolta.
No. L'aparell no es veu.
No es veu, no es veu. Bueno, doncs, no es escolta, veu. Com has dit que es diu...
Increïble però cierto.
Increïble però cierto, ja ho pots dir. Anem a plataformes, una sèrie que tothom n'està parlant molt bé, no? Segurament és l'estrena destacada, allò, per qui vulgui... Al final, les plataformes s'ho estan menjant tot, però de tot el que estàs dient, el que més de gust també de veure és això que diràs a continuació.
Sí, que és The Last of Us, pel·lícula basada en el videojoc que es va estrenar dilluns a HBO Max. If you don't think there's hope for the world,
why bother going on? És pel·lícula o és sèrie?
És una sèrie.
És sèrie, val.
Sí, no sé si tindrà 9 capítols, crec.
Val, però encara, vull dir, van capítol a capítol, no és que ho hagin tirat,
sí,
tot.
Sí, no, un per setmana és HBO. Mhm. I faran, sí, com la casa del drac.
Jo el que, sí, exacte. Jo el que vaig llegir ahir és que aquesta sèrie te la posen al cinema i te la tragues, vull dir que està molt ben feta.
Sí. En quant a disseny de producció, posada en escena, està molt ben feta. De fet, els primers 30 minuts del primer capítol és el més salvatge i bèstia que segurament veurem en televisió aquest any. Suposo que si vens del videojoc ja tens una mica la idea de com acaba aquest pròleg. Però
clar, està basat en un videojoc famosíssim.
Sí. Mm-hmm. Jo no he jugat. Ja
jo tampoc. Bueno, i de què va una mica, així ràpidament, que no tenim gaire temps?
Doncs a veure, és una producció de zombis, pots pensar, com Walking Dead. Bé, no ben bé, perquè aquí, diguéssim, la infecció no és zombi, sinó és un, no és tampoc un virus, sinó és un fong. I els zombis, per dir-ho d'alguna manera, que són infectats en realitat, es mouen a una velocitat espaterren. Val? No és aquell zombi que va lent i tal. Més els protagonistes, els humans, que no pas els zombis, que és aquest context de món post-apocalíptic en el qual ens ve donada la sèrie.
Molt bé, doncs The Last of Us, que ja està disponible a HBO. Ràpidament, una frase. Aquellos maravillosos 90?
Doncs això és una continuació, feta un grapat d'anys després, de la sitcom Aquellos maravillosos 70, que recupera alguns dels protagonistes principals, però amb una nova generació de nens ambientada dels anys 90, a Netflix,
val,
amb cameos d'alguns dels actors famosos d'aquella època, que ara avui són molt famosos, aleshores van fer famosos al seu moment, com Topher Grace, Mila Kunis o Ashton Kutcher.
Molt bé. Alfred que crema.
Alfred que crema, doncs és la pel·lícula catalana, que em sembla que vols gaudir, està nominada millor pel·lícula, amb la Greta Fernández i el Roger Casamajor, que és una història ambientada a Andorra, ambientada a Andorra, en els Pirineus, en aquest cas una parella que acull uns jueus i aleshores venen uns nazis, això està ambientat, això, a la Segona Guerra Mundial, que els busquen, però ambientat sí, més proper, diguéssim, més nostrat.
Molt bé. I cinemes de proximitat, aquest cap de setmana, a Torroella tenim Close, veig que és una pel·lícula francesa, pel·lícula infantil Hopper, el pollo liebre, el pollo liebre...
I, sí, sí.
I Broker, que veig que és una pel·lícula coreana, això a Torroella, i a Palafrugell aquest cap de setmana tenim El peor vecino del mundo. Ignasi,
molt bé,
que vagi perfecte. Bé.
Una forta abraçada.
Bon cap de setmana.
Igualment, adéu-siau.
Va, ràpidament, acabem amb un últim repàs a la previsió del temps. Marc Vilà.
El dia es desperta amb cel serè i això ha fet baixar els termòmetres de nit amb temperatures mínimes per sota zero a tota la comarca, sense excepció, fins a la mateixa línia de la costa. La tramuntana podrà bufar entre fluixa i moderada i això farà augmentar la sensació de fred que serà causada. La temperatura màxima no pujarà més dels 8 graus i durant la tarda la situació serà de molta inestabilitat i ens farà estar atents a possibles ruixats inconexos que es podran donar fins ben bé a la matinada de demà divendres i podran portar algun fenomen de calabruix o neu rodona associat.
Gràcies, Marc Vilà. Nosaltres tornem demà a les 8 del matí, un nou supermatí. Doncs això, per portar-vos tota l'actualitat del Baix Empordà, notícies que passen a casa nostra. Que tingueu molt bon dia, que vagi molt bé.